Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Fins a 7 corals participen al concert homenatge al mestre escalenc Lluís Albert, omplint l'església de Sant Pere. Es tracta d'una iniciativa d'un grup d'exalumnes de les escoles Laietana per agrair-li la tasca educativa a l'escola i per haver-los encomanat la passió per la música. Amb aquest titular sobre l'homenatge a Lluís Albert, obrim l'informatiu d'avui, dilluns 15 de juliol. Benvinguts a Ràdio L'Escala, salutacions i qui us parla, Montse Manent. Veiem ara la resta de notícies del dia en forma de titulars. Demà arrenca la segona quinzena del Casal de Lleure de l'Escala a l'Escola Empúries. Els casals d'aquest estiu presenten algunes novetats i estan dedicats a la ciència-ficció. Els periodistes Martí Alvesa i Sara Montesinos denuncien en una conferència la situació que viuen els migrants de la Mediterrània. Ho atribueixen als països del primer món que primer els saquegen i després els hi barren l'entrada. Forma part del Festival Portal Blau, on també hi actuava la cantant Claudi Cabero. El grup escalenc Oreig de Mar i Dolça Petxina de Sarrià porten el sabor de les havaneres al port d'en Perris. Amb una platja plena de gom a gom, la cantadeta es consolida i es confirma l'activitat el segon dissabte de juliol. També tindrem espai per l'agenda cultural i la previsió del temps. Amb un dilluns marcat per la tramuntana, demà calmarà amb una diada del Carme de ple estiu.
Sembla cap altre. Les seves veus són i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I els niguls circumden soleats, cels ablats i roselles a camins. Un ruixat pinta un cromo natural, esperant davall un voladís. I els niguls circumden soleats i els terrals venten cera cada nit. Circumden soleats, camps segats i fileres a raïms. Un ruixat pinta un cromo natural, aviram i roderes a camins.
Far, amb Josep Maria Cano.
I aquest ha estat un cap de setmana de reivindicacions. N'hem tingut vàries arreu del territori. Per una banda, l'organitzada per Proactiva Open Arms, aquesta manifestació que mig miler de persones va plegar a Barcelona amb l'objectiu de demanar al govern que deixi operar les ONGs que salven vides a la Mediterrània. De fet, la convocava Open Arms, però en el sac s'hi podien posar també les altres ONGs que no són Open Arms i que també es troben en situació, si no igual, si similar. Per tant, una manifestació on s'hi va veure barques i on hi va haver, evidentment, pancartes i crits reivindicatius i de la qual n'hem omplert el cap de setmana d'imatges. L'altra, menys vista, però també important, és la que va organitzar WWF. Ho va fer als 12 punts, de fet, els 12 rius més contaminats de tot l'estat espanyol, amb la voluntat d'evidenciar com la contaminació arriba al mar, no només des del propi mar, des de la pròpia costa, sinó també des de l'interior, i com la desídia a l'hora de tractar les aigües acaba d'alguna manera afectant a tot l'entorn de mediambiental, i no només al punt on no es depuren. I tot això ho han fet tot just un cap de setmana previ a que demà l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, faci desembassar alguns embassaments del país, la d'Ells, Sant Pons, Llosa del Cavall, amb la voluntat de deixar-los en òptimes condicions perquè la finalització del desglàs no acabi generant més problemes dels que toca, i també per la sedimentació dels propis rius, perquè les aigües baixin alguns sediments necessaris en algunes conques hidrogràfiques internes de Catalunya. Són qüestions que tenen a veure amb la sostenibilitat, amb el medi ambient i també amb la reivindicació, i de la qual avui ens n'hem fet ressò, sobretot vist la incidència que hem tingut aquest cap de setmana. Així comencem aquesta segona hora de programa. Com sempre, cuinant.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Jordi Jaques. Vinga, va, que són dilluns, comencem setmana i marxem cap a l'Empordà per descobrir les propostes que ens aproparà des d'avui i fins al proper divendres el xef escalenc i propietari de l'hotel gastronòmic El Molí de l'Escala, en Jordi Jaques. Comencem, si us sembla, amb una recepta ben fresca, ideal per les jornades de més calor.
Hola, bona tarda. Avui farem una sopa de tomàquet amb alfàbrega, xíndria, anxoves i pinyons. Una sopeta fresca, fàcil i molt per aquesta època. Bàsicament el que necessitarem serà unes tomàquets, una tomàquet del Pebrot o una tomàquet de Montserrat, la tomata més madura que tinguem i que tinguem més al punt, irà perfecta. Un grapadet d'alfàbrega, fulletes grosses, no hi ha cap problema, pues un quart de xíndria, quatre filets d'anxova i un grapadet de pinyons. Per fer la sopa de tomàquet, una cosa ben senzilleta. Netejarem les tomates, no els hem ni de pelar ni de desgranar, simplement traurem el cor de dintre, la tallarem a deuets, la ficarem en un bol. I ficarem una miqueta de pebrot vermell, una miqueta de pa, oli, sal, un punt de vinagre, un punt de pebre i un grapadet de fulles d'alfàbrega. Fixeu-vos bé, quasi com si fos un gazpacho, però en aquest cas amb aquests ingredients una miqueta més diferents. I bàsicament el que farem serà triturar-ho ben triturat, colar-ho i ja tindrem la sopeta a punt. Tornem a provar si ens falta una mica de sal, una miqueta de pebre. I, per dir-ho d'alguna manera, com a tropezones, com a entrebancs, agafarem uns deuets de xíndria, agafarem uns filetets d'anxova, els posarem al mig del plat, i uns pinyons torradets, també els posarem per allà. Si tenim una miqueta de pa torrat, doncs també ens hi quedarà la mar de bé, i això ho ficarem en el centre del plat, agafarem la sopeta i en el moment de servir ho tirarem tot ben barrejadet i ens quedarà una sopa fresca, fàcil i molt de temporada. Que aprofiti!
Doncs aquesta és la sopa de tomàquet amb alfàbrega que ens ha ofert avui el cuiner en Jordi Jaques. Aquesta setmana ens acompanyarà oferint-nos segur propostes tan bones i tan interessants com aquesta.
Navega amb el Far.
La utilització de tablets, telèfons mòbils, televisors, consoles, videoconsoles per part d'infants és, sens dubte, motiu de preocupació en el sector de la psicologia infantil, de l'educació, dels psicoterapeutes, etc, etc. I malgrat que aquesta preocupació cada cop és més present, cada cop és més al cap del carrer, que en diríem, sovint, o massa sovint, veiem com els pares o no les coneixen, o fan oïdes sordes, o no es veuen d'alguna manera reflectits amb qüestions com les que ara us explicarem. Hem conegut una campanya que s'ha impulsat des de Manacor, que sota el títol Zero pantalles de 0 a 3 anys té com a objectiu sensibilitzar i explicar la incidència que l'utilització de pantalles en nanos de 0 a 3 anys tenen i els hi provoca. I és l'informe, l'estudi, posa els pèls de punta. Són trastorns del llenguatge, trastorns de la son, aïllament, dificultats en la memòria a llarg termini, falta d'atenció, falta d'interès per situacions més lentes, impulsivitat, sobrepès, diabetis, agressivitat, miopia, fatiga visual i baixa tolerància a la frustració. Fins i tot a vegades aquesta problemàtica amb les pantalles es pot confondre amb hiperactivitat o en casos extrems, amb trastorns de l'espectre autista. Hi ha un estudi que s'ha realitzat entre nanos de 15 a 48 mesos, és a dir, de 2 a 4 anys, i confirma que hi ha una clara relació entre veure la televisió des de més petits i els problemes en el desenvolupament del llenguatge. Podríem seguir donant dades i podríem seguir explicant com incideixen les pantalles i com incideixen el que ja hi veuen en els nostres infants, però crec que el millor que podem fer és que ens ho faci l'autora o una de les autores d'aquest recull, d'aquest estudi, que és l'Anna Ramis, la pedagoga. Anna, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda. Aclarir que la campanya de Manacor la van fer una colla de professionals de diverses disciplines a Manacor, a Mallorca, i jo em vaig inspirar amb la seva per engegar la meva.
Fantàstic. Escolta'm, vale. Llegit l'estudi,
sí,
la incidència és brutal, és a dir, és com, sí, és com segar un camp d'herba, és com un camp de blat,
és
i deixar-ho amb res.
És tremendo, perquè del naixement fins als 3 anys s'està formant el cervell de l'infant. Les criatures, els humans, naixem amb un cervell per acabar, i el que és el lòbul prefrontal, que és el que de fet el que ens diferencia dels primats, el que ens fa humans, s'acaba de formar, les connexions neuronals més significatives s'acaben de formar en contacte, amb interacció amb l'entorn, els primers anys de la vida. Per tant, estem en els anys en què es grava el disc dur o la placa base amb la que sortim a la vida, i si aquesta placa base surt danyada o surt amb menys possibilitats, doncs és així com sortim a la vida. I això és molt seriós.
Deixa'm fer... Faig memòria, eh? Jo recordo, sí, fa uns 10 anys, aproximadament 10-12 anys, o 15, la moda era lo de Little Einstein. Hi havia uns CDs que els deien Pequeños Einsteins, que eren uns programes, deien, especialment creats precisament per desenvolupar la intel·ligència i la sensibilitat dels nanos. Estem parlant també d'això? És a dir, tot, o estem parlant dels mòbils, els jocs, els... De què parlem?
A veure, quan diem la campanya que jo he impulsat es diu de 0 a 3, pantalles res. Si ho busqueu, escrit tot seguit amb l'etiqueta hashtag a davant, no? I el vídeo al YouTube, i el podeu trobar per les xarxes. De 0 a 3 anys no hi hauria d'haver cap pantalla. 0 minuts. Això vol dir, aquest costum que tenim o que tenen els pares de quan el nen es lleva massa d'hora perquè no molesti, quan el nen no vol menjar perquè estigui distret, quan el nen vull tenir-lo quietet perquè jo estic acabant de preparar no sé què, quan vull que se'n vagi a dormir i no em dongui la llauna, quan el deixem amb un mòbil a les mans, molt aviat, l'altre dia m'explicaven que hi ha uns dispositius que es posen al cotxet que aguanten amb una bosseta de plàstic el mòbil o la tauleta, de manera que tu pots portar el nen pel carrer o portar-lo en un parc o portar-lo en un restaurant a dinar i tu tens la criatura allà quieta, anclada, mirant pantalleta tota l'estona. Clar, això és enormement lesionant, no pel que veu. Imaginem que el que veu són programes infantils.
Sí.
No,
que el Barrio Sésamo.
Imagina't, sí, o el Pocoyo, sí, o el que sigui, de l'idioma que sigui. El problema no és el que veu, el problema és el que deixa de fer quan té una pantalla davant dels ulls que el captiva perquè no té la voluntat de desviar la mirada. I si això ho fa sovint, ho fa cada dia, li estem prenent moltes possibilitats de desenvolupament, de llenguatge, de socialització, de llegir, aprendre a llegir les expressions facials dels pares, de bellugar-se, de moure's cap un lloc o l'altre. Pensa que a les escoles a P3 ens arriben nens laxes, amb poca tonicitat muscular, perquè s'han passat hores i hores assegut. Tenim un problema d'obesitat infantil, perquè les quantitats que pediatria prescriu són les mateixes, però per un nen que es bellugava, per un nen que no parava quiet, que era lo normal, quan un nen està quiet porta al metge. Mm. Però si ara aquests nens ens estan moltes hores quiets, aquí tenim l'obesitat. Per tant, potser sí que hi ha un sistema més endavant, als 3 anys, als 5 anys, no un, centenars de sistemes i maneres de que un nen sigui molt intel·ligent. Però abans dels 3 anys, per ser molt intel·ligent, necessita tot el cos per bellugar-se, tot el que li puguem dir, tot el que puguem escoltar, tot el llenguatge que puguem interaccionar amb ell, tot el joc que pugui fer, i això és el que el farà més intel·ligent. Això és així, no té volta de full.
Ara vaig a fer, deixa'm fer defensor defensor dels pobres, que deia aquell, defensor del diable. Però les noves tecnologies, la incorporació de nous estris, històricament sempre ha estat vist de manera negativa. És a dir, quan va arribar la tele, no? La tele és molt dolenta i tal, no sé què. I ara sembla que com a estri no és dolent, sinó que és dolent a l'ús que en fem d'aquesta televisió. En el cas que ens està explicant, no es tracta de la parella, o sigui, no es tracta del que s'hi projecta, sinó de la parella en si. Per tant, estem en el mateix cas que fa uns anys. Les incorporacions de les tecnologies ens costa molt assimilar-les.
O sigui, ens costa assimilar-les perquè som molt vulnerables. Les pantalles ens han captivat sempre. Quan va aparèixer la tele, doncs, a veure, era fantàstic tenir una tele i tenir dos canals, i quan hi va haver més de dos semblava que allò ja era, bueno, al·lucinant. Però, clar, hem de pensar que hi ha uns éssers molt vulnerables, molt petits, que no tenen criteri i que, des de les lesions oculars, per tenir els ulls oberts, parpellegem molt menys quan estem mirant una pantalla i se'ns asseca molt més l'ull. Doncs des d'aquest tipus de lesions fins a les que ja et dic, molt greus, perquè no és el que hi ha a la pantalla, és la quietud que el nen té que no és natural al seu desenvolupament. És igual, encara que hi hagués programes meravellosos per pantalles, és que el nen no ha de mirar cap pantalla. Llevat, i jo dic que aquí hi ha uns minuts que sí, que és si el pare o la mare o uns avis no hi són i per videoconferència els puc tenir més a prop. Aleshores sí. Però si no, no li cal per res una pantalla a una criatura. De fet, a qui li fa favor és el pare o la mare, que es queda molt tranquil. Però aleshores pensar que els drets dels infants estan per damunt dels drets dels pares i les mares.
Anna, ens està escoltant des dels estudis de Vilanova una convidada, Ivan. Amb qui parlem aquesta tarda? També?
Doncs sí, ens anem ara cap a l'Espai Jove de Cubelles, perquè allà justament habitualment s'organitzen conferències, xerrades sobre justament això, no? La gestió, l'ús de les noves tecnologies, un tema molt recurrent. En volem parlar i per això tenim amb nosaltres l'orientadora i l'educadora de l'Espai Jove de Cubelles, la Txell Sastre. Txell, molt bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, gràcies.
En el vostre cas, el centre social no rebeu tant criatures tan petites, sinó adolescents. En tot cas, amb criteri, però igualment vulnerables, vull pensar.
Sí, igualment vulnerables, evidentment, és el que no tenen els referents i la feina l'has hagut de fer durant l'infantesa, no? Després de l'adolescència surten totes aquelles coses o totes aquelles mancances que no hem fet, coses que no s'han treballat.
Txell, què penses de tot el que hem estat parlant fins ara amb l'Anna?
Mira, doncs estic totalment d'acord amb el que diu l'Anna. A vegades hi pot haver alguna necessitat, com deia ella, això dels familiars... Doncs que visquin a l'estranger o moments així més puntuals que el millor, no? Però perquè avui en dia sembla com impossible, no? El res, però sí que a vegades ho escoltes, no? I sorprèn, perquè nens de... A veure, els infants miraran cap a la tele perquè té colors, però que tu el posis, no? Gent que amb nadons, això de 6 mesos o... Ah, és que mira, li fa gràcia i... Home... No ho sé, no? Llavors, a mi m'ha fet pensar en coses referent amb joves, no? Jo treballo amb els joves. Per exemple, a mi em passa que jo relaciono el que sempre és que m'avorreixo. m'aburro, m'avorreixo. Clar, jo entenc, estàs tot el dia... Clar, la pantalla té molts estímuls, no? A la vegada, cada segon, el nostre cervell està rebent colors, sons, imatges, coses superguapes, no? I llavors és com, ja, però la vida no sempre és així d'estimulant i hem de baixar el nivell. I llavors, clar, estan acostumats, els que han consumit doncs, encara més pantalles, a tots aquests estímuls, i és com... Ja, però és que és molt bo avorrir-se. Jo sempre els dic, oi que bé, no?, que t'estàs avorrint. Clar, diuen la...
De fet, es veu que neuronalment els espais d'avorriment, quan un nen bada, no fa res, que a vegades hi ha pares que això els inquieta molt, o és que es queda una estona i no fa res, bada. Pues es veu que neuronalment són moments de reforçar connexions fetes anteriorment. És a dir, quan el cervell no té una intencionalitat, no el projectem a mirar algú expressament per agafar una informació i tal, aquest moment de badar és de reforç neuronal.
Està treballant, no? O sigui, és com quan dormim,
exacte,
no? Que fem aquella
feina...
Exacte,
és com quan dormim. Ah, exacte. Sí, sí, llavors, aquestes criatures que poden estar fent una cosa i de sobte, no sé, s'agafen un peu i es queden allà embadalits mirant-se el peu, doncs estan cablejant neuronalment alguna cosa que han après abans. Per tant, és molt bo,
vegades...
I avorrir-se una mica també.
També és important, i és creatiu, els moments d'avorriment, a vegades et fa pensar en coses, en jocs, en, no? No sé, és creatiu, perquè de sobte, ai, o això que comentava ara l'Anna, no? De sobte te'n recordes, a vegades estàs badant tu com a adult, no? I et ve algú al cap i dius, ai, m'he recordat d'allò. Doncs el cervell doncs està fent la seva feina.
Sí, ens dona sorpreses agradables.
Sí. I després...
Ara, si malacostumem amb estímuls d'aquests que tu deies, molt de microsegons, doncs el tenim aviciat i agafa un sistema de funcionament aviciat.
Sí, totalment d'acord. I, bueno, no sé, jo sempre els dic, no? Doncs pensa i intentem buscar què podem fer, no?, per deixar d'avorrir-nos. I al final crec que el tema de les pantalles amb més grans, clar, amb els petits també, és intentar com a acompanyants o tant educadors com pares, mares o familiars que estiguem al seu voltant, intentar crear un oci alternatiu que sigui més atractiu, no?, que estar-te enganxat en aquell moment.
Però dos coses des de l'observació, eh? Llavors, els pares mirem el nen, no?, i el nen està mirant la pantalla, el que sigui, i ens dona la sensació de que el nen és superhàbil, és a dir, que el que estem fent és potenciar unes habilitats que en el futur li seran imprescindibles perquè algun dia o altre faran aquestes pantalles i tal, i que d'alguna manera està començant molt d'hora. Per un costat, us poso dues preguntes, una és aquesta, els pares, per tant, ens enganyem amb això, una, i dos, jo recordo que abans hi havia el puzzle, que també feia que el nen se sentés en una cadira, estigués allà sentat, hi havia el puzzle de 0 a 3 anys, que eren 4 peces mal comptades, i que consistia en que bàsicament el nano estigués allà sentat muntant un puzzle sense bellugar-se de la cadira. Home, això també genera obesitat i també també té algunes de les coses que tenen les pantalles, o no?
La primera jo et diria no. És a dir, els nens que miren mòbils són més intel·ligents? No, de fet els mòbils s'han tornat, o les tauletes, o fins i tot la tele, perquè la plasma i la pots tocar, s'han tornat molt per usuaris tontos. És a dir, els molt intel·ligents són els fabricants, que ens colen cada vegada estris pensats per a gent més tonta, no? D'aquí dos dies tindrem a casa aquests assistents de veu, que els hi direm coses i sols ho faran, no? I pel que m'han explicat als Estats Units, aquests assistents de veus arribaran a ser babysitters, vull dir que anem cap a un futur tremendo, no? Aleshores, no és que el nen sigui molt intel·ligent perquè sap passar el dit per sobre la pantalla i fer no sé quin joc, és que l'aparell i el joc està creat per tontos, per coses molt senzilles. Llavors, hem de vigilar els pares i els adults i els mestres la reacció positiva que fem a qualsevol cosa que fa l'infant, perquè llavors li reforcem aquesta activitat. Si el teu nen toca el tambor molt fort o toca la flauta sense no saber-ne, el primer segon potser et farà gràcia, però al cap de 5 segons diràs, nen, para amb això, no? Per tant, has de vigilar molt que li reforces, perquè li queda gravat, mira, el papa i la mama li fa gràcia que jo faci això. Per tant, no és que el nen sigui molt intel·ligent, és que el programa està fet per tontets i hem de vigilar, perquè tenim nens que arriben a 3 i 4 anys a l'escola i no saben agafar ni la forquilla ni la cullera.
Ja.
Perquè només han passat el dit per sobre la pantalla, no?
I la segona, el puzzle, sí?
Mana? Sí, jo penso que els nens fan moltes activitats asseguts, també, però perquè volen. És a dir, quan jo amb una criatura li deixo obrir l'armari dels tàpers de la cuina i juga fent caixos, que això són els encaixos més simples, posar els més petits a dintre i els més grans a fora, està fent una cosa que li interessa. Està fent, si tu vols, una cosa d'intel·ligència matemàtica. Però ho fa en el moment que hi té interès i s'està quiet l'estona que el joc li dona per jugar. Quan s'ha acabat, se'n va, que a vegades li has de fer torna, perquè ara l'has de desar, els tàpers, no vull que quedin aquí. Però quan una cosa deixa d'interessar-li, s'aixeca i se'n va. Aquesta és la... O sigui, un nen de 3 anys fins a 3 anys ha de fer això. Ja. Com a molt el tens assegut una estoneta perquè vols que faci una cosa determinada, però molt curta han de ser l'estoneta. I és més, quan tu vols que estigui assegut una estoneta, posa que et vols endur el nen al restaurant,
sí,
i necessites que estigui assegut aquella estona, abans el nen s'ha d'haver bellugat tot el sant dia. Perquè si tens tot el dia el nen estacat veient la tele o veient pantalletes i al restaurant vols que s'estigui quiet, li estàs demanant un impossible.
Mm. Bueno, el restaurant és un drama. Jo crec que això dona per un interactiu en si mateix, eh? Els nens i els restaurants, això... Bueno, que sí, no és problema dels nens, és problema dels pares, eh? No,
sí.
Jo, bueno, jo crec, és una opinió. Anna, em quedo amb la Txell. T'agraeixo molt que ens hagis acompanyat i que ens hagis ajudat a entendre aquesta iniciativa de la qual ens fem partíceps i
molt
no
bé,
només divulgadors, sinó partíceps de manera activa. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Cuida't,
vinga,
a
reveure.
A reveure. Txell, i 27 hem d'haver acabat. Respons alguna de les dues? La del puzzle o l'altra? Què?
Mira, jo, la meva opinió és que al final un ús i un mal ús de qualsevol cosa. Vull dir, si tu el teu fill tot el dia està obsessionat en fer puzzles, segurament també el portaràs al metge i li diràs, escolta, li passa alguna cosa perquè el meu fill tot el dia està fent puzzles. Potser li has motivat tu en un principi, però després està tot el dia enganxat. Igual que et sorprendrà si després està totes les hores del dia amb el mòbil.
Clar.
Llavors, un ús responsable de les coses i que nosaltres siguem els referents, tant amb els petits com després, clar, l'adolescent ja a vegades ja hem sigut molts anys el referent.
Escolta'm, ho deixem aquí 3
sí,
minuts i seguim després,
perfecte,
d'acord?
Gràcies.
Vinga, fins ara, no marxeu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio L'Escala presenta el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que al Parc Natural tenim un patrimoni cultural reconegut per la UNESCO?
L'art de la pedra seca ha estat inclòs dins de la llista del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO, que és un organisme especialitzat de les Nacions Unides que té com a objectiu salvaguardar el patrimoni cultural. La construcció de pedra seca s'utilitzava per aixecar gran varietat d'estructures per resoldre les necessitats diàries dels ramaders i pagesos, com ara aixoplugar-se de la pluja, acumular aigua, evitar que les marges es desplomessin, tancar el bestiar, guardar les eines de camp, etc. Les estructures més habituals són cabanes i barraques, murs i marges, cisternes, basses i pous, però també escales, ponts o forns de calç. La destresa dels constructors permet servir les pedres de l'entorn proper, sense cap mena d'argamassa. Els constructors han estat utilitzant la pedra calcària, que és l'únic material durable i abundant que tenien a l'abast des de la prehistòria fins als nostres dies. La majoria de construccions que encara es conserven són de l'època del segle XVIII i del segle XIX. Avui en dia, els murs de pedra seca són molt presents en el nostre entorn i tenen un paper essencial en la prevenció de corriments de terres, inundacions i dallaus. Però la desaparició del treball agrícola ha fet que moltes d'aquestes petites joies quedessin abandonades i oblidades i s'hagin anat erosionant fins a desprendre's de la pedra i començar la seva total degradació. Wikipedra és un espai 2.0 que està fent un bon treball de preservació i documentació de les barraques, cabanes i orris de pedra seca a Catalunya. Aquest projecte es desenvolupa des de l'Observatori del Paisatge. Us animeu a caminar pel parc i admirar aquestes construccions centenàries?
Notes que cauen del cel, que mullant i s'enreden dins la pell i et desperten. És la cançó d'una tempesta. Llençons ruixats i trons, melodies d'aigua que sonen fent ballar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:15 de la tarda, estem parlant sobre l'accés dels menors de 3 anys a les pantalles i l'efecte que aquesta utilització d'estris tecnològics té sobre la seva formació com a persones, com a éssers humans, i la seva projecció al llarg de l'aprenentatge. I ho hem fet amb la impulsora de la iniciativa de l'etiqueta de 0 a 3 anys, pantalles 0, 0 pantalles de 0 a 3 anys, que ens ha acompanyat fins ara, que ha estat la Anna Ramis. Estem amb la Txell Sastre, que és orientadora i educadora, que em deies que, Txell, després de grans, uh-huh, arriben amb moltes mancances i moltes inquietuds, d'alguna manera, no? Provocades per aquesta mena de mono tecnològic.
Bé, hi ha de tot, perquè jo sempre dic que de tot arreu hi ha gent de tot, i joves n'hi ha de tots els perfils. Però sí que és veritat que s'ha d'intentar crear un oci alternatiu atractiu per ells i que sàpiga, no?, que no es deixi de fer esport, que no es deixi de quedar amb els amics i les amigues, no?, que no es deixin aquestes coses, perquè moltes vegades fa que les pantalles, i més ara jugant online també, no?, que ja connecten amb els amics. Jo estic amb el meu amic jugant, no? Si estic parlant amb ell, no el sents, però està a casa seva, no? Mm. No hi ha aquesta relació física. Aquest canvi de relacionar-nos, està clar que nosaltres, els adults, ens hem d'acostumar, és el que tu deies abans, qualsevol nova tecnologia sorprèn i primer sembla com quan va sortir la tele o la rentadora. Vull dir, les àvies, no? O les àvies, sí, segurament, no volien, sí, sí, res, tot era negatiu. Aquestes màquines i tal. Clar, m'imagino que és el mateix, però també ens hem d'acostumar, però sí que hi ha una part que és veritat que hem d'intentar no deixar que se'ns cruspeixi aquest oci més individual i que ens fa ser un punt més... No antisocials, perquè s'estan socialitzant molt, perquè n'hi ha molts que juguen, no?, i juguen en grup, clar, i parlen molt, però clar, hem de trobar altres maneres de relacionar-nos, i crec que hem d'entendre aquests dos mons, tant el virtual com el real, però que el virtual no se'ns mengi al món real. I crec que amb els joves o amb una edat, ja quan van creixent 8, 10, 12 i van creixent, una de les claus, com en qualsevol altres coses, quan nosaltres a l'Espai Jove fem prevenció de drogues, també és el mateix, és no deixar de fer l'oci, no? I no deixar de fer esport. Si tota la vida fes esport, l'adolescència és un punt que hi ha gent que comença a deixar de fer esport, comença a deixar... Doncs mantenir aquestes coses i buscar atractius i coses que t'agraden, que és una edat que passa molt, que és que no m'agrada res, és que no m'agrada res. Intentar trobar, no?, i rascar coses que ens puguin agradar.
Deixa'm mirar-nos-ho des d'un altre punt de vista, en aquest cas des del punt de vista de la pediatria. De 0 a 3, pantalles, res. Judit Castells, amb qui podem parlar?
Doncs la nostra propera convidada és Maria Esteller, pediatra a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i també pediatra d'atenció primària. També a Tortosa, una àrea on s'estan detectant addiccions als mòbils i als videojocs.
Doncs en parlem. Maria Esteller, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
De 0 a 3, pantalla re, ens explicàvem fa un moment perquè és l'època de l'any on s'acaba de formar, o l'època de la vida, perdó, on s'acaba de formar el cervell de l'infant.
Totalment d'acord. De 0 a 3, pantalles 0. I pantalles 0 són pràcticament no televisió, no mòbils, no tablets, no altres dispositius. Totalment d'acord. I no és que ho diguem nosaltres, sinó són recomanacions que venen ja des de fa 3-4 anys. La primera va ser l'any 2016. L'Acadèmia Americana de Pediatria va fer les primeres recomanacions que parlava que fins als 18 mesos cap tipus d'exposició a pantalles digitals, i aquestes recomanacions s'han anat actualitzant. L'any 2017 també la Societat Canadenca de Pediatria, l'any 2018 l'Espanyola d'Atenció Primària, i ara recentment, aquesta primavera, l'OMS es referma en unes recomanacions similars, així que totalment d'acord.
Ens ha quedat clar que el de donar-li el mòbil o deixar-li el tablet perquè ell mateix interactuï, ni parlar-ne. Televisió tampoc, per tant, eh?
Televisió tampoc. No, les recomanacions són aplicables a tots els camps de les tecnologies, començant per la televisió i acabant amb les tablets i els mòbils. És la recomanació global.
Correcte. Ens parlaven d'hiperactivitat, ens parlaven d'obesitat, ens parlaven fins i tot d'un cert grau d'autisme en casos molt extrems. És així?
Exactament, sí. Les evidències que recolzen tots aquests estudis, les societats científiques de pediatria avalen les seues recomanacions en estudis científics i que es fixen pues, en poblacions d'infants exposades a aquestes tecnologies, que ha passat o que està passant. Estem parlant d'uns 15-20 anys d'història, no? I ja pot tenir moltes dades i les recomanacions es basen en aquestes dades. Llavors, què s'ha vist? Què s'ha vist? Que augmenta el sedentarisme, augmenta l'índex de massa corporal i l'obesitat, disminueixen les hores de son, i amb això trobem problemes tant d'insomni com hipersòmnia, somnolència diurna, nens amb mal d'esquena, fatiga ocular, mals de cap, i molt important l'alteració del desenvolupament en l'aspecte en el que apuntaves, tant a nivell de dèficits intel·lectuals i a nivell cognitiu, a nivell de trastorn TDAH, hiperactivitat i impulsivitat, i en el comportament social d'aquests nens.
Miri, vaig a això del comportament social i alguna vessant més. Cristina Cantal, amb qui podem parlar?
Doncs des de l'Empordà ens acompanya la psicòloga de Medical Salus especialitzada en infants i adolescents, la Lídia Duran.
Lídia, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Sé que fa uns minuts que està escoltant, estem parlant d'aquesta iniciativa. Deia ara la pediatra, la Maria Esteller, comportament social.
Sí.
Es dessocialitzen, per tant.
Exacte, sí. El nen té l'oportunitat d'interactuar, no s'enriqueix amb l'entorn i bueno, són aquests aspectes que són molt importants per a les experiències que pot tenir en la vida real. La interacció amb les altres persones, el lloc, és molt important per al seu desenvolupament, la intel·ligència, l'aprenentatge, habilitats socials, moments en què el nen desenvolupa la creativitat quan explora, quan es relaciona amb el seu entorn. I és molt important perquè a vegades davant d'una situació ja la mala costum ara de molts pares amb nens petits, que és el que comentàvem, no? Que no és recomanable de 0 a 3 anys, que davant d'una situació que quan l'infant es posa nerviós se li dona un mòbil perquè es tranquil·litzi i a aquest infant no se li estan donant estratègies ni eines com per autorregular-se.
Però
no aprèn com s'ha de tranquil·litzar.
Però us faig una pregunta. Tinc a la Txell Sastre, que és orientadora i educadora, tinc a la Maria Esteller, que és pediatra, i tinc a la Lídia Duran, que és psicòloga infantil. Val? Però si li dones el mòbil, no es tranquil·litza. És al·lucinant. És a dir, quan tu li dones l'estri, ell es calma. Per què?
Clar. El pare és actuant com una conducta compensatòria, però una conducta compensatòria que és nociva pel nen, perquè no sé si li està donant aquestes eines d'ell d'aprendre a com tranquil·litzar-se. És com el que comentava l'anterior companya amb el tema de l'avorriment. Doncs clar, en un moment que perquè el nen no s'avorreixi se li dona el mòbil, el nen s'ha d'avorrir, perquè és aquest espai que dona lloc a la creativitat, a crear nous aprenentatges,
sí.
Noves estratègies.
Sí.
Inclús a mi m'agradaria afegir, no?, aquesta distracció, el nivell alt de distracció, no?, perquè, clar, tu estàs donant el mostreu, no estàs resolent aquell conflicte que té intern, sinó s'està distraient, i això passa, o sigui, és això, no?, que estem fomentant això, no que ell raoni, o que, és com abans comentava l'Anna Ramis també, aquells pares o mares, o avis, àvies, que posen el mòbil perquè el nen mengi. No, el nen no s'ha de estar menjant perquè està distret. Però no, l'estàs enganyant. No, s'ha de seure i ha de menjar. No ha de menjar perquè li poses un mòbil davant amb uns dibuixos animats, no? Crec, no sé si estareu d'acord amb...
Sí, sí, totalment, totalment. També penso que en aquells moments el nen també ha de prendre consciència del moment de menjar, o sigui, les textures...
Clar.
I quan el concepte, el prendre consciència de quan està saciat, quan ja no té gana...
Clar.
I,
si no estàs distret, és que...
Exacte, sí. Exacte, llavors tot això promou tot el que és a nivell afectant a l'atenció i, bueno, a nivell emocional també pot arribar a donar llocs a personalitats més introvertides, amb una tendència a aïllar-se.
Però això que dieu, ja li pregunto a la Maria, perquè també hi digui la seva, però això que dieu és ja no només amb els tablets, sinó també amb un cotxet que li posis damunt de la taula o un joc de muntapeces o el que sigui. Quan el nen menja i no juga, amb res.
Exactament. Exactament. Ha d'estar concentrat en allò que fa, però que comentaven les companyes, no s'ha de distreure, sinó pues, els sistemes de recompensa, els sistemes de sacietat, no es veuen afavorits. Doncs, és una distracció. Estem enganyant el cos, estem enganyant a la ment. I aquest sistema d'enganyar a la ment pues, se pot anar perpetuant. Les noves tecnologies, com ja veiem en l'adult, tenen un gran sistema de recompensa, et donen un plaer immediat que moltes altres activitats d'oci a lo millor no ens poden, no ens poden dinar, donar a nivell de distreure'ns, a nivell d'interacció. Abans només teníem la televisió, però ara podem saltar d'una pantalla a una altra, podem dibuixar, podem jugar a videojocs, la interacció és molt elevada i el sistema de recompensa és molt alt, i per això també veiem ja en adolescents i en adults el que són les addiccions tan importants. Per tant, no començar a treballar aquests aspectes ja des de la primera infància és molt, molt important per generar aquests circuits neuronals correctes al moment d'establir aquestes connexions neuronals.
I llavors, vale, de 0 a 3, pantalla re. I a partir de 3, com s'introdueix això? És a dir...
Bueno, a partir de 3 anys, la recomanació és que dels 2 als 5 sigui una forma d'ús controlada pels pares i acompanyada pels pares. Mai deixar l'infant sol amb aquestes noves tecnologies, utilitzar-les per a reforçar els aprenentatges i el desenvolupament, no d'una manera d'oci o lúdica sense altres sentit, i com a molt, 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 una hora al dia. I com menys, millor. Són les últimes recomanacions de la OMS. Exacte.
Doncs, Maria, li agraeixo molt que ens hagi atès. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Molt bona tarda. Lídia, aquestes són les recomanacions que ens feia la Maria a nivell psicològic, així també. Deixa'm afegir aquí una variable més. Els col·les cada vegada treballaven amb més pantalles, també. És a dir, abans havia allò del guix i la pissarra, i ara les pissarres són digitals.
Sí. El que passa que, bueno, ja també amb les escoles també treballen, fan servir un ús regulat. I també miren que el contingut sigui de qualitat i adaptat també als aprenentatges.
Val.
Que no és, o sigui, les recomanacions també a cases, per exemple, és el que comentava, no? Que hi hagi una supervisió dels pares que estiguin controlant. Llavors, a nivell de l'escola, o sigui, són els professors els que controlen els continguts, el que regulen el temps. Perquè ben utilitzada, o sigui, per nens més grans,
sí,
i amb el temps regulat, o sigui, pot ser una eina d'aprenentatge, perquè a vegades hi ha moltes aplicacions que poden, poden reforçar l'aprenentatge del nen. Però, clar, per nens més gran i amb un ús més limitat.
És a dir, no donar-los el mando de la tele, per entendre'ns. És a dir, el mando el tenen els pares i et poso aquest programa que considero que és adequat per tu, tant sigui un dibuix animat específic com un programa infantil d'alguna característica, no? És a dir...
Exacte. Ha de ser un contingut dirigit a l'edat del nen i mirar, o sigui, la qualitat i sempre supervisats per la família.
Txell? D'acord.
Sí, estic totalment d'acord amb el que s'està parlant, eh? Vull dir, no tinc molt a afegir. Em feu pensar, no sé, en coses abans deies si li donem el mòbil, bueno, intenta-li treure-li després, per quin impacte has fet, i si quan li treus no té un moment d'agressivitat perquè allò... Clar, a veure, has de fer un bon pacte allà, llavors. I després també m'heu fet pensar en el tema de la multitasca, que jo veig molt amb els joves, no? Per exemple, estàs al mòbil, estàs responent, tens no sé quantes aplicacions obertes, estàs estudiant per l'examen, estàs també fent no sé què, et ve l'altre i et diu tal, i estàs escoltant música, a més amb els cascos, no? Mentre estàs estudiant i mirant no sé quantes apps que tens obertes. Clar, ens estem concentrant en alguna... El cervell s'està adaptant a això també, m'imagino, el d'alguns i algunes, o hi haurà altres que no, i per això crea potser el que deia, lo de la falsa, diguéssim, hiperactivitat, o no, perquè, clar, no t'acabes de concentrar en res.
És a dir, al final acabes obrint tantes finestres que el teu cervell el que fa és,
no
el mateix, obrir finestres sense concentrar-se en un...
Sense acabada, no?, també. I el que jo veig, per exemple, amb els joves, que m'heu fet pensar, que m'agradaria així com aportar, és el tema de... que està molt, molt... O sigui, molt generalitzat, eh?, que amb el tema dels gamers també i tot això... O sigui, que és molt diferent, per exemple, amb la meva generació, jo ara fa uns anys que va començar tota la moda, em va sorprendre, és mirar tutorials, però no per jugar tu després. No, perquè miro tutorials d'aquest joc ja està.
Sí, sí.
No perquè tu, jo a la meva època, jo el mirava per passar-me una fase que m'havia quedat enganxada. Doncs no, ara no, el miro perquè m'agrada veure com aquest tio juga amb aquest joc.
Ja,
però jo no hi jugaré. I amb això tot, miro com unes nenes al YouTube pinten, o com uns nens fan no sé què, miro com juguen a tal nino i a tal no sé què de moda, amb els clics, i mires com fan coses, però tu no ho fas després. I això...
És curiosíssim.
Sí.
Ho hem de deixar aquí. Maria, Maria no, Lídia, moltíssimes gràcies. Lídia Durant, psicòloga.
Moltes gràcies.
Fins la propera. A reveure.
Fins la propera.
Txell, moltíssimes
gràcies,
molt bé, també,
gràcies
per haver-nos acompanyat. Saps què m'has fet pensar ara?
Digue.
Que també és veritat que fa uns anys ens donaven com a programa infantil Letícia Sabater, que jo crec que era tant o més nociu que les pantalles d'avui.
També segurament, si ens fessin un estudi, devem estar malament.
Cuida't. Vinga, gràcies. Fins després. A reveure. Doncs ja ho sabeu, de 0 a 3 pantalles res, i a partir dels 3 parlem-ne. Tampoc no ens hem de llançar a la brava. Per cert, parlant de pantalles, bueno, fotografia és fer pantalles? No ho sé. Avui volem saber com hem de fer perquè una fotografia triomfi. Daniel.
Com fer que una fotografia triomfi a les xarxes socials?
Sí.
Hi ha secret? Xavier Soli, com estàs? Benvingut, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Perquè això de penjar una fotografia i el món dels likes, aquest comptador màgic que abans, jo recordo que les... tu tenies el teu blog de fotografies, miraves les visites que tenies, ara això ja va per fotografia, ja va individualitzat o per conjunt de fotografies en la mateix post. Hi ha fotògrafs que treballen amb això, amb el nombre de likes.
I la veritat és que ja sabem com funciona, no? Com més likes, més gent interessada, i dins d'aquesta gent interessada en el teu treball, pues, moltes vegades apareixen empreses que també estan interessades en el teu treball. I això va associat, potser, a ser un representant d'una marca o a estar patrocinat, pues, per alguna marca determinada al món de la fotografia.
Avui volem parlar sobre com triomfar en el món de la fotografia des d'aquesta òptica... d'internet, que avui en dia doncs, és el que impera, perquè abans segurament entre el món dels fotògrafs doncs, hi havia potser més contacte de boca a orella o de treballs acabats o en fires. Ara avui en dia les xarxes socials, Instagram especialment, diu molt, no, ja, de com treballa un fotògraf, o almenys ens mostra... la seva carta
part del seu treball, això mateix, el seu portfolio, no? Que el que comentaves, no? Tot comença amb una pàgina web pròpia o un blog propi de l'autor, on anaves penjant pues, imatges, a vegades comentades, a vegades no, simplement tenint el teu portfolio a la teua web personal, i això pues, evoluciona. Bueno, hi ha l'aparició de Facebook, hi ha l'aparició d'Instagram, hi ha, ja sabem, Twitter, i sense oblidar el primer... foro que va haver, bueno, foro, o xarxa social a nivell d'imatge va ser no recordo ara com se diu el nom,
el Flickr,
això mateix, el Flickr, sense perdre-ho de vista. Tots recordem que el Flickr va ser un dels grans impulsors en quant a la xarxa social a nivell d'imatge, no? Després, pues, naturalment, pues, hi havia els fòrums fotogràfics i demés. Bueno, avui en dia el que està de moda, ja sabem que Facebook potser està una miqueta en hores baixes, ja veurem si se recupera el tema, però que està molt de moda i que està en ple bullici, ja sabem que tot això va a tendències, és Instagram. I Instagram pues, t'ofereix aquesta opció, no?, de promocionar-te com a fotògraf a través de likes, a través de les teves imatges i d'una constància i un treball, no? Moltes vegades pensem que els likes o, perdó, els seguidors que té cada un pues apareixen de la nit al dia, i jo crec que és fruit d'una constància i d'un bon treball com a fotògraf i com a gestor del teu perfil.
Primera pregunta, a vegades ens trobem amb fotografies que no són tampoc res en especial i que tenen molts likes i fotografies espectaculars que en tenen molt pocs. Això és perquè al final la persona que els penja té molta popularitat o té poca popularitat?
Clar, aquí hi ha dues coses. Una, això és la primera qüestió que se't planteja quan comences amb Instagram. Tu pots ser molt bon fotògraf, penges una imatge... sí, a veure, hi ha els bons fotògrafs i els grans fotògrafs, no? Els grans fotògrafs, no sé, per exemple, el cas d'un fotògraf de natura molt popular, que és el Benzema T, és un noi que bueno, va haver una època que guanyava tots els concursos de fotografia de natura a nivell internacional, vull dir, ja tenia un nom fet. Jo recordo que fa un parell d'anys només que està a Instagram, però que de cop va passar de zero a tindre... milers de seguidors, no? Perquè el Benzema té, doncs, tothom el coneix, o el cas de grans fotògrafs, no? Ja sigui, doncs, bueno, a nivell europeu o a nivell mundial. I això, doncs, bueno, ja ho tens fet, això ja ho tens fet, no? Ja et va per davant com a fotògraf, sapigui qui ets, no? L'altra opció, o l'altra... pel que vas destriant i vas veient a la xarxa, és aquell fotògraf que fa bones fotos però que no té molts de likes. Què passa amb això? Pues passa que el que requereix és un treball de constància dins de la xarxa social, de formigueta, d'anar fent likes, perquè no esperis que algú et faci un like si tu no vas fent uns contralikes, per dir-ho d'alguna manera, no? I a partir d'aquí pues, és anar cultivant el teu perfil, anar tenint una constància a nivell de penjar fotos, a nivell de veure altres perfils, de seguir hashtags, això també és molt important. Estem parlant de la xarxa social Instagram, eh? Uh-huh. Facebook i altres xarxes socials pues, funcionen d'una altra manera, i a partir d'aquí pues, bueno, t'aniran pujant els seguidors, t'aniran pujant la teva popularitat, i ja sabem que això funciona a través de sistemes informàtics, no ho perdem de vista. No és només la interactivitat entre persones o entre perfils.
El sistema informàtic poc analitza si la fotografia està bé o no està bé, analitza el comportament.
Ah, aquí
no?
Està, sí, sí, està, això, amb això em refereixo, no? I aquella imatge, el que tu comentaves, aquella imatge que és bona i que de moment no té seguidors, acabarà, o no té prou likes, o no té els likes que un voldria, no? Acabarà tenint molts de likes, o aquell perfil acaba tenint molts de seguidors. I després te trobes imatges, com comentaves, que potser pues, no és una gran foto, tot i que també pot ser, també té el seu valor, però que resulta que l'usuari pues, sap treballar molt bé el que és la xarxa social, no? I llavors, pues, aquell...
Per defecte ja se li posen
correcte,
molt de
like, ja no? Es posiciona, ja sap què fer, i instantàniament pues, ja té molts de seguidors, molts de likes, i bueno, això és una miqueta pues, el treball que s'ha de fer amb constància dins del que és la xarxa social.
També passa una cosa que ens hem trobat en què molts fotògrafs o gent doncs, que li agrada la fotografia, gràcies a aquesta eina que es diu Instagram, doncs, s'ha acabat popularitzant i avui en dia s'han convertit en influencers, aquestes persones que avui se'n diu influencers, basant-se en la fotografia. Clar, hi ha molts influencers que utilitzen la fotografia per posicionar-se i per explicar què fan i la seva vida i el seu estil de vida i les marques que representen. Però hi ha d'altres, com dèiem, que a través de la fotografia s'han acabat sent influencers, i allò que al seu dia a dia, les seves vistes, les seves experiències, i segurament són molt més en temes de viatges i de conèixer territoris, doncs han acabat sent el seu mode de vida. Per això entenc que fa falta dedicació i potser també un toquet de sort.
Sí, a veure, la sort sempre és important, però el que comentes de la dedicació és la part és la que més importa, no? O sigui, si tu vols collir, has de començar a sembrar, i si sembres i cuides, pues naturalment acabaràs tenint una molt bona collita. I a les xarxes socials és exactament el mateix. A part de ser un bon fotògraf, ho has de saber ensenyar. Jo sempre allò que vas filosofant per la vida, sempre havia pensat que moltes vegades un pot representar algo per una massa perquè ha tingut l'opció de poder-ho demostrar. Amb l'aparició d'internet i de les xarxes socials, sobretot, donem a conèixer perfils de gent que es mantenien en l'anonimat, que tenien una habilitat però que tampoc no tenien l'opció d'ensenyar-la, i amb les xarxes socials pues, mostrem amb això, no? I especialment amb la fotografia s'ha donat a conèixer moltíssim. Molts potser a nivell fotogràfic pues, es mantenien una miqueta a l'anonimat, però resulta que quan han mostrat el seu treball, quan la gent ha pogut veure que un és capaç de fer, la seva creativitat i la seva tècnica, pues, ha pogut despuntar per damunt dels altres, no? I tindre pues, aquesta opció que possiblement no hagués pogut arribar-se a donar a conèixer si no hagués sigut per les xarxes socials. Casos hi tenim moltíssims aquí a les nostres terres, a Terres de l'Ebre, tenim un cas molt important, no? Un perfil que es diu Pinapli, si no recordo malament. Este noi s'ha pogut treballar molt bé, a part que a nivell fotogràfic pues, fa molt bones imatges. Si no recordo malament, no ho tinc malentès, ara mateix se dedica plenament al món fotogràfic i viu, i especialment d'això. Si no, vaig confós i ho tinc malentès.
Bueno, anem a la teva recomanació per com penjar una fotografia a Instagram. Entenc que l'hem d'agafar de la càmera. Hem d'anar en compte, també suposo, que una cosa és el que veiem a la càmera, a la pantalla d'ordinador i al telèfon mòbil, sí. I el meu telèfon mòbil no serà igual que el teu, Javi.
No, està clar que no.
Per tant...
perquè no, i no ho dic per això, ho dic perquè canvien, ja sabem, les pantalles de retina, no? En iPhones pues, cada vegada troben tecnologies, coses històries estranyes, més complicades, i no ho dic per res, però sí que és veritat que no és el mateix pues, veure-ho a...
uns colors
amb una altra, una pantalla amb una altra, i això ho complica encara tot molt més.
Intentar utilitzar poc les eines que et dona Instagram per retocar fotografia?
Jo soc partidari de que la imatge per a penjar a Instagram o a qualsevol xarxa social, la traus de càmera o la traus de l'ordinador, jo no dic de càmera, sinó la traus de l'ordinador, com tu l'has volgut deixar, és igual si ets una persona que retoca com una persona que trau directament el RAW, això és indiferent, però utilitzar els filtres d'Instagram, bueno, és com aquell que utilitza la càmera manual o en automàtic. Al final, els filtres d'Instagram estan programats per a fer uns efectes que a lo millor tu, pues bueno, sí, a vegades resulten bé, però a vegades pues no. També és veritat que han pogut veure que en tallers i cursos que organitzem de vegades, molta gent ve decepcionada amb la càmera, perquè ve de fer fotos amb el mòbil, de ficar-li el filtre d'Instagram, de penjar-la, de tindre molts de likes i ser una persona pues, molt feliç. No? Quan se compra la càmera es dona compte que tot això canvia moltíssim, perquè passa de fer fotos a ser fotògraf, o vol fer este pas, i llavors és quan se condensa una sèrie de problemes que abans no teníem el mòbil i que ara sí que té amb la càmera. Però bueno, que s'acaben solucionant. No? I sí que és veritat que el que comentava, soc partidari de traure la càmera de l'ordinador i si ho pots penjar directament de l'ordinador, doncs mira.
I l'últim consell, quin text posem? Quins hashtags posem? Val la pena posar-ne molts o potser ser més concret? En
jo, casos? A vegades, quan... Mira, n'hi tinc uns determinats per a certes imatges, per exemple, pues no sé...
Algunes comunitats, no?
Sí, per a fotografies d'ocells, pues, i els típics, no? Birds of Instagram, no? Que és molt genèric, de fotografia de paisatge, pues, busco una miqueta de quin paisatge se tracta i on vull fer cap amb aquell paisatge i sí que és veritat que abans de penjar la foto, si volem obtenir molts de likes, pues fer una anàlisi de quins són aquells hashtags que s'utilitzen de forma pues, més habitual o aquells que s'han utilitzat de forma més habitual a l'hora de penjar un paisatge. Si volem dedicar-lo a Catalunya, pues, n'hi ha uns determinats, si anem directament a Terres de l'Ebre o si volem projectar la imatge una miqueta més cap allà. Molts o pocs, uns de concrets, que siguin molt, molt finalistes.
Sense abusar.
Això mateix.
I un text original que sempre acompanya i ajuda a donar-li més valor a la fotografia. Xavier Soler, gràcies per haver donat aquests consells.
A vosaltres. Fins a propera. Bona tarda.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
És dura, dura, mai no s'ha doblegat. Aguanta les ventades, aguanta el sol i el glaç. És aspre, forta, esquerpa, però ho deu endevinar. És presa la muntanya i no en podrà marxar. I no en podrà marxar. Arriba un home fornit i de front clar, el cor du fantasia i eines a la mà. La mira, la remira com un enamorat, no l'acaricia com fora d'esperar, sinó que cops d'escarpre li clava aquí i allà amb fortes martellades que el cel fan ressonar. Passen sols i llunes fins que sent dir ja està, ja està. Ja no és a la pedrera sinó a la plaça gran. Ara té cos de fada i rostre angelical. La roca abans tan dura no se sap explicar per què la gent s'atura i la vol contemplar. Però troba tan dolça la llum d'aquells esguards que sent que la dominen molt més que el sol i el glaç. Entre els infants que juguen no se'n sabria anar. segur que hi aprendria de riure i d'estimar. De riure i d'estimar. De riure i d'estimar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.